Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem! Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials... Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.
Get Robert entre Facebook, o millor dit, entre el senyor Mark Zuckerberg i la Unió Europea. Què tal, David Jané, com estàs? Bon dia i bona hora.
Bon dia, bon dia.
Des de l'estudi Volcànic, a aquesta hora en directe, David, vaja, em sembla que és una guerra que no sé qui dels dos pot guanyar. Tu com ho veus, això?
Ostres, jo crec que per primera vegada Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook i segurament una de les persones més poderoses del planeta, està fent aquí un òrdago, que dirien els jugadors de mus a la Unió Europea. I crec que aquesta vegada té les de perdre, perquè no té tanta força com per poder amenaçar tota una Unió Europea, com que retirarà els seus productes, les seves xarxes, recordem, Facebook, Instagram, WhatsApp, dels països que conformen la Unió. Això és degut a un litigi que hi ha per al tema de la propietat i l'allotjament de les dades dels usuaris. Estem parlant de Facebook, o com es coneix actualment, Meta. Aquesta companyia és amb seu nord-americana, i el que han reclamat des de sempre és que les dades dels usuaris europeus es poguessin allotjar amb servidors americans. Però, amb una resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, han dit que prou, i que les dades dels usuaris i ciutadans europeus s'han de quedar a Europa, i això a Facebook li genera tal problema que el senyor Zuckerberg ha dit, si no acceptem Pop com a animal de companyia, m'emporto les xarxes cap als Estats Units i deixo sense Facebook, Instagram i WhatsApp als usuaris europeus.
Però, David, creus que aquesta amenaça està gaire ben calculada per part de Zuckerberg?
Vaja, jo crec que quan els accionistes i la gent que conforma el Consell d'Administració de Meta, de la matriu de Facebook, han vist l'impacte a la borsa d'aquestes declaracions i han vist l'impacte que pot tenir, li hauríem dit, escolta, noi, centra't, perquè no ens podem permetre el luxe de perdre un mercat de més de 250 milions d'usuaris.
David, el tema de Meta no acaba de quallar, no? Sembla. No sé ben bé si és que s'està encara definint o què, però deien que això no, que les dades no eren massa bones, independentment ara d'això que estem comentant, d'aquest litigi amb Europa,
Sí, de fet han coincidit aquestes dues notícies, la part del litigi per la protecció de dades i per l'allotjament de dades amb la Unió Europea, amb la publicació dels resultats econòmics i financers de l'últim trimestre. En aquest cas, la facturació de Facebook ha seguit creixent, és a dir, que a nivell de guanyar, d'ingressar, millor dit, no guanyar, d'ingressar diners, en segueixen ingressant cada trimestre més. Però en l'apartat de beneficis, els resultats han estat bastant per sota del que esperaven els analistes. I això va fer que en un sol dia el valor de capitalització bursàtil de Meta, que és la companyia matriu de Facebook, perdés gairebé el 30% del seu valor.
És a dir, molt això,
És moltíssim. És a dir, es va esfumar en menys de 24 hores. Una part s'ha anat recuperant els dies posteriors, però l'impacte és molt alt. Sembla que en aquest cas, Wall Street ha penalitzat moltíssim que aquests beneficis no siguin els esperats.
A partir d'aquí, mouran fitxa? Què augures? David, ja sé que no tens una bola màgica, però una mica, què augures que una tecnològica d'aquesta magnitud pot fer quan passa una cosa d'aquestes?
Podríem dir que és una partida de pòquer. Ara mateix la Unió Europea ha marcat una línia vermella i ha dit les dades dels ciutadans europeus no poden sortir de la Unió, i Facebook ha fet la seva ratlla vermella i ha dit, doncs, si això és així, m'emportaré els meus productes i els meus serveis cap a Estats Units. Aviam, al final, normalment, als inicis de les negociacions, les dues parts marquen a l'extrem. És a dir, tothom, quan anem a negociar una compra de qualsevol cosa, nosaltres sempre començarem amb el preu més baix i el venedor sempre amb el preu més alt, i normalment ens acabem trobant al mig. Doncs en aquest cas, segurament, passarà una cosa semblant. Probablement la Unió Europea trobarà alguna fórmula perquè aquestes dades puguin viatjar als Estats Units d'alguna manera, sense, podríem dir, violentar la privacitat dels usuaris, i Facebook no marxarà d'Europa i no retirarà els seus productes de la Unió Europea.
Què passaria si això fos així, David? Una hipotètica versió futura en la que Facebook digués, faig un cop d'efecte i, per tant, retiro Facebook i Instagram d'Europa. Què suposa? Perquè, a més, estem com en un món molt globalitzat, no? Llavors, et pots connectar, entenc, des d'un altre lloc. O, bueno, clar, això no és Xina, no? Diguéssim, però... Què passaria si hi hagués això?
Doncs segurament qui té més a perdre en aquest cas és Facebook. Si jo us dic noms com MySpace o Friendster o AltaVista o Lycos, probablement molts dels nostres oients fins i tot ni els hi sonin aquests noms. Doncs tot això eren xarxes socials que en el seu moment eren la xarxa social de moda en el seu moment i van acabar desapareixent. Internet... Les coses passen molt de pressa. Aleshores, tan ràpid creix un servei o una xarxa social, com en aquest cas ha estat Facebook els darrers 20 anys, com si es retiren d'Europa, en 2 setmanes els haurem substituït. De fet, hi ha molts serveis que ja els van substituint. WhatsApp té alternatives com Telegram o Signal, que cada vegada hi ha més gent que ho fa servir. Facebook doncs, també té moltes alternatives, Twitter, Snapchat, TikTok... És a dir, hi ha moltes xarxes que substituirien els productes de Facebook. Amb això els usuaris tenim la paella pel mànec. Per tant, vull dir que problemes cap ni un.
En aquest sentit, David, els usuaris som fidels o no?
Som, aquí podríem dir que som fidels en grup. Serveis com WhatsApp, per exemple, funcionen perquè hi tenim els nostres contactes, però si movem aquells grups que fem servir més habitualment a un altre servei com pot ser Telegram o com pot ser Signal, deixaríem de fer WhatsApp i ens n'oblidaríem de WhatsApp en pocs dies. És a dir, la fidelitat depèn molt de en quin entorn ens movem. Si el nostre entorn canvia, per això també van créixer tan ràpid serveis com Facebook o com Instagram en el seu dia, doncs perquè els nostres amics o els nostres contactes a la xarxa comencen a fer servir aquell servei i es fa com un efecte de bola de neu que fa que el servei creixi. Però tal com creix aquesta bola de neu, quan arriba l'estiu i quan hi ha, o quan hi ha un altre servei que ens agrada més, tots migrem cap a l'altre servei.
En aquest sentit, tant Facebook com Instagram tenen algun enemic a la vista ara mateix?
Bé, Instagram molt probablement el seu principal enemic és TikTok. Pensem en Instagram com una xarxa social que durant molt de temps era la preferida pels adolescents, però que cada vegada més els adolescents van a formats més efímers, formats més curts, com és TikTok en aquest cas, i Facebook, probablement Twitter sigui d'una banda el competidor principal, però altres mitjans de comunicar-se, com pot ser el propi WhatsApp o Telegram o Signal, també són competidors, perquè al final és com t'arriba la informació.
David, Facebook ja ha tocat sostre. Dèiem aquestes dades que no eren tan positives. Ha tocat sostre és perquè hi ha un canvi de tendència, perquè és generacional. Quin balanç en faries?
Les dades diuen que segueixen creixent, les dades d'ingressos. Facturen més del que han facturat mai. Per tant, els sostres no han tocat. Encara pensem que al planeta tenim doncs, tant a Índia com a Àfrica milions i milions d'usuaris que s'incorporen a internet cada mes, nous. I, per tant, el pastís del mercat de les xarxes socials segueix creixent i en aquest pastís Facebook hi té una part molt important. Segurament el nostre mercat, Unió Europea o fins i tot Estats Units, les dades ja estan més estancades, ja han tocat sostre, però clar, ells ara estan apuntant aquests altres mercats emergents. El que sorprèn és això, és que facturant més que mai els beneficis hagin caigut. En l'informe de financer del trimestre el que diuen és que aquest trimestre s'han invertit molts diners en tot aquest nou metavers, tot aquest món virtual que Facebook està apostant, però del qual els resultats encara no són palpables. Però vaja, en tot cas anirem veient els pròxims mesos cap on va.
David, això de Meta ha sigut una bertranada del senyor Mark Zuckerberg? És a dir, de cop i volta s'ho ha tret de la xistera per fer alguna cosa novedosa? O és que realment la companyia, per la seva prospecció de futur, necessitava crear un projecte d'aquest tipus?
Bé, penseu que Meta té dues vessants. Una és la vessant marca. Segurament aquí Facebook el que ha volgut fer és amagar precisament la seva marca principal, que és Facebook, que probablement no gaudís de la millor imatge possible i, per tant, ho amaguen a sota d'un nou nom corporatiu que és Meta. Recordem també que fa uns anys Google va fer el mateix i la companyia matriu que és propietària de Google es diu Alphabet. Doncs Facebook ha fet una maniobra similar. Amaga la marca Facebook a sota d'un paraigües que es diu Meta. Això per un costat. Per l'altre costat, la marca Meta no és un nom així tret de la xistera, sinó que està enfocada a aquest nou metavers, que serà aquest món virtual, com ja explicàvem al programa fa algunes setmanes, similar a aquell Second Life que existia fa alguns anys, en el qual doncs, tu podràs accedir, podràs comprar, podràs veure pel·lícules, podràs escoltar música, podràs parlar amb gent, podràs etcètera, 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 amb una tecnologia molt més avançada que en aquest Second Life que parlàvem dels anys 2000, però que, evidentment, és una aposta, una inversió molt gran i que aquesta inversió tan gran, de moment, els hi ha penalitzat els resultats econòmics i això a borsa doncs, es paga car.
Bé, doncs veurem com evoluciona tot plegat, però vaja, en qualsevol cas, podem dir que aquí Mark Zuckerberg, amb aquesta guerra contra la Unió Europea, potser s'ha precipitat una mica, no?, d'entrada, a priori.
Sí, jo aquí diria, recuperant la metàfora de la partida de pòquer, diria que s'ha tirat un farol i que a les mans no hi té gaires asos. Mm. Aleshores, haurem de veure si acaba...
Haurà de picar l'ullet.
Sí, si acaba cedint una mica.
David, parlem d'aquest acord que ha arribat la Generalitat per desplegar el 6G. Escolta, encara no tenim el 5.
Si no hi ha el 5, ja anem pel 6.
El 4 va com vol.
Tranques i barranques.
Ja parlem del 6?
Sí, amb el món tecnològic ja sabeu que quan una tecnologia comença a desplegar-se, ja tothom comença a mirar què serà el següent.
Això és com la moda, cas, no, David? Que exacte. La primavera ja és la de l'any que ve o l'hivern i sempre vas com desfassat, en certa manera, no?
Exacte. Doncs en les noves tendències tecnològiques de la temporada hivern, tardor-hivern de l'any que ve, la Generalitat, en aquest cas, el que ha aprovat és impulsar la recerca i el desenvolupament de la que serà la xarxa 6G, que en aquest cas, doncs, com cada evolució que han tingut les xarxes de telecomunicacions, el que ens promet és més rapidesa, una comunicació més instantània, és a dir, que el temps de reacció sigui molt més ràpid que la xarxa actual, i en aquest cas també impliquen temes d'intel·ligència artificial. És a dir, que al final, quan aquesta comunicació que estem tenint nosaltres ara o quan enviem un missatge de correu electrònic o un missatge de WhatsApp, són paquets de dades. Doncs aquests paquets de dades, al igual que la paqueteria de la carretera, s'ha de classificar i s'ha d'ordenar. Doncs el que es farà amb aquesta xarxa 6G és que la intel·ligència artificial ordeni tots aquests paquets d'informació perquè la informació viatgi de la manera més eficient i òptima possible. Quants anys han de passar perquè veiem això? Doncs probablement estem a 5-6 anys vista de poder veure aquestes primeres xarxes, com molt bé apunteu. Tot just estem a les beceroles de tenir 5G a les nostres ciutats, doncs el 6G queda lluny. Però sí que és important com a aposta estratègica. De fet, el que apunta la Generalitat és que volen potenciar la sobirania tecnològica i de coneixement. Recordeu el que diem sempre, les dades són el petroli del segle XXI. Per tant, ser sobirà tecnològicament, ser sobirà en quant a telecomunicacions, és una necessitat pels territoris, pels països, i en aquest cas doncs, la Generalitat ha fet una aposta clara per aquest tema. Veurem com es concreta i amb què es materialitza.
Això implicaria que seria la mateixa Generalitat la que s'encarregaria de tota la infraestructura i, per tant, també del seu manteniment per tenir precisament tota aquesta xarxa sota la seva responsabilitat?
Aquesta és la intenció. De fet, amb el tema de la sobirania i telecomunicacions, aquí a la comarca tenim un exemple molt positiu i molt bo, que és la xarxa de fibra òptica de la Garrotxa, la Xafogar, que permet fer arribar la fibra òptica a molts municipis de la comarca i ser sobirans tecnològicament en aquest sentit, no dependre dels grans operadors i que des de la capital Olot fins als micropobles de la Garrotxa doncs la fibra òptica arribi a tot arreu. I bé, doncs aquesta maniobra que fa la Generalitat amb el 6G seria el mateix, però a gran escala.
Això de cara als usuaris, perquè és clar, es deia que, per exemple, amb el 5G fins i tot es podien fer intervencions quirúrgiques, no? No sé si amb el 6G què més ens quedarà, és a dir, serà ja, no sé, una evolució molt més bèstia de tot això, David?
Perquè, David, per damis, ara aprofitant la pregunta d'en Joel, per damis, diferències de per què passem de 3 a 4, 5 a 6 i suposo que el que vingui, quines diferències hi ha?
Mira, jo amb això sempre faig la metàfora del transport per carretera, per entendre'ns. Una xarxa de comunicacions no deixa de ser com la xarxa viària. Aleshores, cada pas que fem, el que estem fent és afegir més carrils i millorar l'asfalt, de manera que pugui haver-hi transferència d'informació i aquesta informació, a més, viatgi més ràpid. Si podem transferir molta informació i aquesta informació, a més, viatja molt ràpid, doncs, per exemple, amb el 5G es pot fer el que comentava en Joel, que és fer una operació quirúrgica des de l'altra punta del món, perquè el metge que està fent la intervenció veu a temps real, amb alta definició, el seu pacient i, a més, pot fer servir l'instrumental que reacciona, és a dir, quan la persona diu ara cap a la dreta, immediatament l'instrumental va cap a la dreta. Això és el que es diu la latència, i amb aquestes xarxes de 5G i en el 6G encara serà millor, doncs la immediatesa és absoluta. Per tant, més continguts i que viatjaran més de pressa a través de la xarxa. I aquí hi haurà usos tan professionals com, per exemple, en temes de telepresència, aquestes reunions que fem a través de Zoom, doncs que ara són amb una qualitat determinada, podran millorar, podrem tenir fins i tot imatges en 3D a temps real, com també en temes d'oci, tot el tema de jocs online, pel·lícules, etcètera, etcètera. Com deia, tindrem autopistes més amples i més ben asfaltades i més segures perquè la informació pugui viatjar més ràpid.
Molt bé, David, com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. M'he quedat amb allò que has comentat al principi de l'ICOS i de Snapchat. Escolta, de quin any estem parlant? Perquè, escolta, allò jo recordo que era el principi de remenar amb el tema de les tecnologies, no?
Sí. Bé, doncs, segurament, tot just quan ens acabem de recuperar de l'efecte 2000,
sí.
Totes aquestes empreses eren les que ho petaven molt fort i que semblaven, bueno, que haurien de ser empreses que hi serien per sempre. I en el món tecnològic els errors no es perdonen i si t'equivoques, en poques setmanes t'han esborrat, la competència t'ha esborrat. Per tant, és un avís a navegants pel senyor Zuckerberg, veurem si reacciona a temps i corregeix la seva posició i si no, escolta'm, ens acostumarem perfectament a viure sense Facebook, sense Instagram, sense WhatsApp.
I tant que sí. David, una abraçada molt gran, cuida't.
Igualment. Bon
adéu,
dia.
Adéu, bon dia.
Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.